Sumant capacitats, veus per la inclusió, amb Daniel Pagès.
Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Sumant capacitats, veus per la inclusió. Avui, dimecres 4 de juny, ja us acompanyem en el nostre setè capítol. Un capítol on parlarem d'una fundació, la Fundació Ulls del Món. Parlarem amb una de les seves membres, ella és la Viviana Roberte, i ens explicarà doncs a què es dediquen, els projectes que tenen, els països amb els que col·laboren, i doncs de tot això en parlarem amb la, com dèiem, amb la Viviana Roberte, a la qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Viviana, molt bon dia.
Bon dia, Dani.
Bé, avui volíem parlar amb tu doncs, perquè ens expliquis una mica què és la Fundació Ulls del Món, què feu. Si et sembla, comencem pel principi. Fes-nos una mica d'història de com és la Fundació.
Doncs la Fundació neix l'any 2001, de fet l'any vinent celebrem els 25 anys, de la mà del nostre president, que és el Rafael Ribó, i del nostre vicepresident, que és el doctor Borja Corcostegui. Ells tenien una relació de pacient-doctor i el nostre president havia d'anar a un viatge institucional als campaments de població refugiada saharaui i el seu doctor el va acompanyar en aquest viatge. I un cop allà van identificar doncs, moltes necessitats a nivell oftalmològic i òptic que patia la població saharaui i tornant d'aquest viatge van decidir doncs, crear aquesta fundació per donar oportunitats a la població amb problemes oculars.
Mm-hmm. Tot el que feu és centrat en doncs, ajudar a la població amb problemes oculars als pobles saharauis i d'altres indrets del món, no?
Sí, nosaltres ara mateix tenim quatre projectes en actiu a nivell internacional, que és aquest, els campaments de població saharaui, a la província d'Inyambane, Moçambic. Després també tenim projecte a diferents departaments de Bolívia i a la regió de Mopti de Mali.
Uh-huh. I tot això com es coordina, Viviana? Explica'ns una mica quins són la feina sobre el terreny, quina seria?
Doncs nosaltres normalment tenim uns equips constituïts per professionals locals perquè volem potenciar les capacitats de la gent dels països on estem treballant. Normalment hi ha una persona que està coordinant els projectes i després tenim un equip multidisciplinar doncs, que està format per una persona tècnica, per una comptable, per un conductor que de vegades també fa les feines de logista. Depenent una mica de cada país i les seves necessitats, construïm un equip doncs, això, no? Multidisciplinar i aleshores des de la persona que coordina el projecte es van planificant amb les autoritats sanitàries locals les diferents activitats que implementem.
Digues, perdona. No, digues.
Només volia dir que en el marc dels nostres projectes, tot i que sempre ho adaptem tot a cada context, no, social i polític dels països on estem, hi ha com unes línies d'intervenció que més o menys sempre es repeteixen, no, i que van doncs, des de la formació i capacitació dels professionals locals en tots els nivells d'atenció sanitària, des del primer nivell d'atenció fins al terciari, que seria aquell que ja està més especialitzat en oftalmologia. Acompanyem a les autoritats sanitàries locals en la dotació tant d'equipaments com de medicaments, fungibles, tot el que tingui a veure amb la dotació que facilita l'atenció oftalmològica i òptica. També treballem sobretot la sensibilització i la prevenció, perquè entenem que això és clau per evitar moltes patologies, no? Que a la llarga poden arribar a necessitar un tractament més específic. I bueno, en els primers anys, quan arribem, si normalment no hi ha infraestructura ni professionals per començar a respondre a les necessitats que hi ha a nivell de salut oftalmològica i òptica, el que fem és preparar i crear comissions mèdiques de personal expatriat, normalment persones voluntàries d'arreu de l'estat espanyol, que es desplacen als països i que operen.
Hi ha, de fet, molts països que fins que vosaltres no vareu arribar a treballar sobre el terreny no hi havia cap tipus d'atenció oftalmològica doncs, per part del mateix país, no?
Exacte. És veritat que els diferents països on estem tenen índexs de desenvolupament molt diferents, no? Bolívia potser està en un índex de desenvolupament més mig, però la resta dels països, doncs Mali, Moçambic i els campaments saharauis, tenen un índex de desenvolupament humà molt baix. Normalment els ministeris de salut d'aquests països no tenen un pressupost o un pressupost molt elevat per patologies oculars, doncs perquè prioritzen altres malalties, no? Com salut sexual i reproductiva, salut materno-infantil, VIH, etc. I aleshores, moltes vegades, quan arribem als territoris, no hi ha infraestructures i tampoc hi ha professionals capacitats per donar resposta, no? I és com començar de zero moltes vegades.
Suposo que el fet d'això que dius tu ara, no? Començar de zero, doncs sempre és agraït veure el feedback, no? La resposta de la gent, no?
Sí, sí, la veritat és que, bueno, nosaltres, clar, les que estem aquí, quan tenim la possibilitat de fer algun viatge de seguiment i entrar en contacte, no?, amb les persones beneficiàries dels nostres projectes, entenem el motiu i la vocació de treball que tenim, perquè veiem com treballar sobre la ceguesa evitable té un impacte directe sobre les persones que han estat ateses, però també sobre les seves famílies i les seves comunitats, no? Tornar a la visió és pràcticament d'un dia per l'altre i veure com la gent participa, acudeix a les nostres consultes i després ens agraeix, no? Tota la feina que fem, perquè per ells és millorar la seva qualitat de vida. Si ets una persona gran, doncs pots tornar a incorporar-te al mercat laboral. Si ets una persona adolescent o un infant, pots tornar a l'escola, no? Perquè potser només tenies un problema refractiu i necessitaves unes ulleres. Vull dir que l'impacte és tan gran que la gent és molt agraïda, també.
Viviana, també veig que últimament s'han fet avenços per millorar la qualitat de les intervencions a la Inambaje, no?
Inambane.
Sí, Inambane, sí. Perdona, que ara no ho sabia. Això, no?
Sí, nosaltres a Moçambic estem específicament a la província d'Inyambane, que és una província que té pràcticament 1,5 milió d'habitants, i dins d'aquesta província, doncs, dels 14 districtes que hi ha, només 6 actualment tenen un centre de salut ocular fixa, no? I les distàncies són molt llargues, les infraestructures, sobretot a nivell de carreteres, doncs, són molt dolentes, no existeix el transport públic com el coneixem aquí, per tant, hi ha població que pràcticament no ha anat mai a un oftalmòleg o a un òptic. I en el marc del projecte de Moçambic, una de les nostres línies era anar enfortint les capacitats dels professionals locals i actualment comptem amb 3 oftalmòlegs a la província. Imagina't, 3 oftalmòlegs per una població d'un 1,5 milió d'habitants. O sigui, és com si a Barcelona pràcticament només en tinguéssim 3 professionals. I com que un dels nostres objectius, no, és l'excel·lència i és oferir una atenció oftalmològica de qualitat, des de fa uns anys amb la doctora Mònica Lecumberri, que és una de les persones oftalmòlogues membres del comitè mèdic de la Fundació, hem començat a treballar amb una aplicació que es diu PusCataract, que el que fa és mesurar el nivell de qualitat de les cirurgies de catarates, no? Per veure, doncs, si hi ha problemes, on estan aquests problemes, perquè de vegades, doncs, són per una qüestió més pràctica com l'equipament o les lents intraoculars i de vegades, doncs, perquè falta millorar les habilitats quirúrgiques dels professionals.
La salut ocular avui en dia, repassem una mica de dades, veiem que hi ha 1,100,000 persones amb problemes de pèrdua de visió al món. I 161 milions de persones tenen errors de refracció, no? No corregits, no? Això vol dir que la vostra feina és molt important per millorar tot això, no? Sobretot en aquests països en què esteu actuant.
Sí, efectivament, les dades que tu dones són les dades que proporciona l'Agència Internacional per la Prevenció de la Ceguesa. Són dades que d'entrada espanten, no? Perquè estem parlant de casos de ceguesa evitable, és a dir, aquella que es pot prevenir o que es pot curar, no? Com unes simples cataractes o un problema refractiu que es pot solucionar amb unes ulleres. I si tenim en compte que els països del primer món o del nord global tenen, no, aquests serveis més assegurats i, per tant, la població està més atesa, el que podem veure és que aquestes dades es refereixen principalment a la població del sud global, no? I que és on més prevalència i més incidència hi ha. Aleshores, treballar en salut ocular també és un sector molt exclusiu a nivell de cooperació. És veritat que hi ha grans fundacions a nivell internacional, però així com hi ha moltes entitats que treballen en altres àrees, no? La salut ocular és bastant exclusiva en aquest sentit i hi ha poques entitats que hi treballen. Per tant, la feina nostra té un impacte, insisteixo, molt important sobre la població directa que rep el benefici de la nostra intervenció i també de les autoritats locals, no? Que moltes vegades, com comentava abans, no tenen un pressupost adient per poder implementar plans nacionals d'oftalmologia i aleshores rebre el nostre suport per elles moltes vegades és una manera també d'enfortir les seves capacitats i de donar resposta a les demandes de la seva població.
Seguint a Inambañe, també heu posat en marxa òptiques mòbils, no?
Sí, aquesta acció la vam començar a implementar, si no recordo malament, si la memòria no em falla, l'any 2022 o l'any 2023, gràcies al finançament de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser una iniciativa que vam identificar arrel, doncs, això, no? De veure el nivell de població que no tenia accés a centres fixes de salut ocular, doncs, perquè normalment viuen en zones rurals, molt allunyades de les ciutats, i aleshores vam dir: quina podria ser l'estratègia per descentralitzar l'atenció oftalmològica i arribar a aquelles persones, no? Que a més normalment són més vulnerables, doncs, o perquè és gent molt gran o perquè són dones i nenes i aleshores doncs, presenten més interseccionalitats que incrementen la seva vulnerabilitat. I aleshores, doncs això, amb l'Ajuntament de Barcelona vam començar a idear una activitat, vam comprar una furgoneta i la vam habilitar com a taller d'òptica i consulta. I aleshores, amb aquesta furgoneta, que està preparada, doncs, per recórrer grans distàncies, el que fem és anar a poc a poc i de la mà de les autoritats locals a zones allunyades per fer consulta. I en el cas que les persones tinguin un problema refractiu, allà mateix a la furgoneta ja disposem de tots els equips i de tots els materials per poder muntar les ulleres al mateix moment, no? Pràcticament, o com a molt, s'entreguen el següent dia. I en el cas de pacients que tinguin una patologia ocular, doncs aquells sí que es deriven a l'Hospital Provincial d'Inyambane, que és l'únic hospital de tota la província on actualment hi ha un bloc quirúrgic i és on estan els professionals que poden fer les intervencions.
Viviana, també teniu sinergies amb altres entitats solidàries, no? Que col·laboren, doncs, en certa manera, no? Explica'ns una mica amb quines entitats col·laboreu.
Doncs sí, perquè nosaltres entenem que treballar i teixir aliances incrementa l'impacte, no? Que podem generar als països on treballem. I doncs, en el cas del Sàhara, per exemple, treballem amb Basmajher, que és una entitat de dones feminista que ens ajuda també a arribar a les persones més vulnerables, tot i que, clar, quan pensem en persones refugiades, no? Parlar de vulnerabilitat pot semblar una incoherència, però sí, també dins de les persones refugiades hi ha persones que encara són més vulnerables, doncs potser persones molt grans, amb discapacitats, etc. No? I ens estan ajudant això a identificar persones amb vulnerabilitat per accedir als centres de salut. I, bueno, i hem gestionat també un sistema de transport que garanteixi que aquestes persones es poden desplaçar a les consultes i si no fos viable de cap de les maneres, aleshores es parla amb els professionals perquè siguin ells els que es desplacen a les seves jaimes i fer la consulta i donar la resposta necessària, no? En el cas de Moçambic, doncs, treballem amb OPEM, que és Homens per la Mudança, que és, bueno, a la traducció seria Homes pel Canvi, és una entitat que treballa tot el tema de masculinitats inclusives, perquè vam fer un diagnòstic de gènere a la província d'Inhambane i vam identificar que les dones no acudien tant, no?, en proporció com els homes a les consultes i al quiròfan, i aquest estudi va identificar una sèrie de barreres que patien les dones pel fet de ser dones i aleshores a través d'aquesta entitat estem intentant reduir aquestes barreres per facilitar l'accés de les dones, no? Mm-hmm. Després també a Moçambic, per exemple, estem treballant ara mateix amb Azimut, que és una cooperativa que està aquí a Catalunya i amb la que estem creant tota la infraestructura per instal·lar unes plaques solars al nou centre oftalmològic de l'Hospital Provincial d'Inhambane que estem construint. Doncs a Mali, per exemple, treballem amb la CAFO, que també és una entitat de dones amb les que estem treballant tot el tema d'apoderament econòmic. I a Bolívia, bueno, doncs és que hi ha molta xarxa, no? Sud-amèrica és un continent, bueno, és una àrea on ja es treballa molt a nivell de xarxa i de sinergies amb altres entitats i treballem amb moltíssimes, no? Ara mateix doncs, estem en Procosí, etc. Vull dir que la veritat és que treballar doncs, això amb altres entitats ens enriqueix a nosaltres i enriqueix la nostra intervenció.
Quan parlem de problemes de visió, parlem generalment d'una entitat com la ONCE, no? Doncs, també teniu sinergies amb la FOAL, no? La Fundació ONCE de l'Amèrica Llatina, no?
Exacte, sí, la FOAL és membre del nostre patronat, no? I des de fa molts anys ens està donant suport al projecte de Bolívia. I, bueno, és veritat que la ONCE potser treballa més, i aquí potser algú en coneix més que jo, però crec que la ONCE ja treballa amb persones que pateixen ceguesa, no? Aleshores, sí. Nosaltres intentem treballar amb persones, exacte, que la seva ceguesa és evitable o curable, sí. No? Nosaltres encara no tenim les eines ni la capacitat de treballar en els països on treballem en persones que ja tenen aquesta discapacitat visual. Però sí, efectivament, la FOAL forma part del nostre patronat i ens dona suport anual al nostre projecte de Bolívia.
Viviana, també referent al que tu comentaves abans de les dones, veig que teniu un programa amb ulls de dona, no? Què significa? Què és aquest programa?
Bueno, doncs des de fa 8 anys, més o menys, la Fundació va assumir, no?, un posicionament molt concret sobre la situació de les dones al món. Entenem que les intervencions no són neutres perquè hi ha moltes desigualtats i que si tu no tens en compte aquestes desigualtats, quan tu fas una intervenció, o les incrementes o no estàs ajudant a reduir-les, no? Per això, des de fa ja doncs, 8 anys aproximadament, la Fundació està aplicant un enfocament de gènere i de drets humans a les nostres intervencions i amb aquest projecte d'Embulls de Dones el que volem fer d'alguna manera és visibilitzar el treball de les dones i l'impacte que el nostre projecte té, o que els nostres projectes tenen sobre la situació de les dones, no? Que en pràcticament tots els països on estem hem fet estudis de gènere i a tots és evident que hi ha un accés desigual a la salut ocular i que més o menys les barreres que pateixen les dones són similars, no? I aleshores, bueno, doncs això, amb un enfocament de gènere, un enfocament feminista, que li volem donar als nostres projectes, doncs, per millorar les condicions de vida de les dones.
Molt i molt important el que comentes tu, aquest enfocament de gènere, ja que si ja tenir, en aquest cas, una discapacitat, el fet de ser dona, potser aquí ja ho agreuja més, ja no em vull imaginar en aquests països als quals esteu treballant vosaltres.
Sí, nosaltres analitzem, abans de començar una intervenció, analitzem el que diem, no?, com a interseccionalitats, que són tots aquells factors que pot patir una persona i que poden agreujar la seva vulnerabilitat i que poden incrementar la desigualtat. Estic parlant, doncs, del sexe, de l'orientació sexual, de la raça, l'ètnia, l'origen, no?, la situació socioeconòmica, tot això al final són factors que fan que una persona, no només en els països on treballem, també aquí ho vivim a Catalunya, puguin patir més desigualtats i més vulnerabilitat. Aleshores, tot això ho tenim en compte per mirar que les nostres intervencions tinguin el major impacte possible per millorar la qualitat de vida de totes les persones, però especialment de les dones i les nenes.
També un punt important, els infants, no? Esteu fent també teràpies visuals infantils i revisions escolars als campaments.
Sí, sí, de fet, és una acció que s'ha iniciat relativament fa poc, no? El tema de la campimetria, ai, de la campimetria, de donar el suport a la població infantil amb problemes d'estrabisme, per exemple, i això és fruit també de molts anys de formació, actualització dels coneixements dels tècnics, perquè estem parlant moltes vegades d'optometristes, vull dir, no són oftalmòlegs, no? Els campaments de població refugiada ara mateix només tenim una oftalmòloga cubana, però qui està donant aquest suport que comentes és un optometrista i això és fruit de formacions de molts anys anteriors, de la col·laboració de la Universitat de Saragossa, de persones voluntàries de la Fundació que s'han desplaçat als campaments per fer formació in situ, etcètera, no? I aleshores, clar, és evident que com més resposta tu puguis donar a les necessitats que pateixen les persones a nivell de salut ocular, major impacte, major qualitat i major excel·lència, que és el que busquem.
Viviana, un aspecte molt i molt important a totes les fundacions sol ser el voluntariat. Si algú que ens estigui escoltant vol ser voluntari de la Fundació Ulls del Món, què ha de fer?
Doncs posar-se en contacte amb nosaltres. Nosaltres, a través de la nostra pàgina web www.ullsdelmón.org, hi ha les dades de contacte, ho pot fer per telèfon, per correu electrònic. Normalment el que demanem, doncs, és una mica el seu currículum, la seva experiència, doncs, per adaptar la seva trajectòria vital, no?, o professional amb les necessitats que puguem tenir nosaltres ara mateix, i en funció d'això, doncs, hi ha un equip de persones que són les encarregades de gestionar el voluntariat. Necessitem perfils molt diversos, no?, des de persones que en sàpiguen, per exemple, ara ve al cap, no?, temes d'intel·ligència artificial, fins professionals més específics de l'oftalmologia i de l'òptica, que ens puguin donar suport amb temes més pràctics i qüestions més mèdiques.
Per la salut ocular també és molt important mantenir una bona dieta, no? Això també ho ressalteu bastant, no?
Sí, és una de les nostres línies de sensibilització que, bueno, que de vegades ho fem a través dels mitjans de comunicació, de vegades en xerrades. És evident, o sigui, hi ha estudis científics, no?, que demostren que hi ha certs aliments que milloren la nostra visió, no? Ara ve al cap la pastanaga, no?, tots els carotenos. I aleshores, bueno, doncs és una de les maneres que tenim també de sensibilitzar la població d'allà i d'aquí, no? És veritat que de vegades estàs parlant d'aliments que en els països on estem no en disposen, però Sí, per nosaltres la sensibilització és molt important, no? També perquè la població de Catalunya i d'arrel de l'estat espanyol sigui conscient d'alguna manera dels privilegis que tenim aquí, no? I que no només a nivell d'alimentació, sinó de serveis oftalmològics, aquí, bueno, pots tenir llista d'espera, eh? Jo no dic que no hi hagi problemes, però, clar, vull dir, el que volem és sensibilitzar sobre la situació que pateixen, no?, les poblacions dels països on treballem. Mm-hmm. I, bueno, ho fem de vegades a través d'aquestes línies de sensibilització sobre alimentació i salut ocular.
Mm-hmm. Viviana, també veig doncs, molt important fer aportacions, no? Aquí a la Fundació. Teniu diferents formes, no? Teniu un fons d'art solidari. Explica'ns una mica.
Sí, nosaltres bueno, tenim un fons d'art. És un fons que està, bueno, compta amb obres d'art de diferents artistes i dels diferents espais, des de pintures fins a fotografies, no? Escultures. Tenim, per exemple, ara penso, no?, un Jaume Plensa, que és un dels escultors potser ara més reconeguts a nivell internacional, catalans, que ens ve donant suport des de fa molts anys, donant-nos diferents escultures. També tenim tàpies, tenim mirós, Barcelós, no? I aleshores, bueno, per dir els faros, no? Vull dir, és que al final potser són gent que més coneguda de tots els que tenim, però també a través de la nostra pàgina web es pot accedir al fons d'art per si algú estigués interessat en regalar-se o en regalar una obra d'art. I després, bueno, també es pot col·laborar amb una aportació puntual o fent-se soci o sòcia de la nostra entitat. Mm-hmm. I aleshores, bueno, ja seria qüestió de posar-se en contacte amb nosaltres via telefònica o via correu electrònic per, bueno, això, doncs, per parlar amb nosaltres.
Com has dit abans, totes aquestes dades es poden trobar a través de la vostra pàgina web. Viviana, de veritat, moltíssimes gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui, aquest dimecres, i res, no sé si m'he deixat alguna cosa, tens els nostres micròfons oberts per afegir el que vulguis.
No, doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai, per poder explicar-vos qui som, què fem, què volem, i res, que qualsevol persona que estigui interessada en saber-ne més, doncs no només a través de la nostra pàgina web, sinó també ens podeu trucar i us podem donar tota la informació que vulgueu, que necessiteu, i res, doncs que estem molt contentes d'haver pogut parlar amb vosaltres.
I ja per acabar, només demanar-te una cançó que posarem ara a acabar l'entrevista.
Doncs mira, a mi m'agradaria que sonés la cançó de C'est la nuit, de Cheb Khaled, que és una cançó que simbolitza i acompanya sempre a la Fundació en molts dels nostres actes i moltes de les nostres celebracions, per tot el significat que té la cançó de, bueno, doncs això, la nit, no?, la foscor de la ceguesa i poder recuperar la llum i la visió a través de la nostra intervenció.
Doncs perfecte, deixarem ara els nostres oients amb aquest ser la nuit.
L'éon du soleil, comme moi je m'éteins. C'est comme chaque fois, fatigué d'égout, et la lumière m'apaise enfin. C'est toujours pareil, aucun souvenir, la même impression, cette honte de soi. Mais toujours pareil, dormir à mourir, et plus jamais, mais à chaque fois. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'éloigne de toi. C'est la nuit bien plus forte que moi. C'est c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'entraîne et me noie. La nuit, c'est l'autre face de moi. Je voudrais tellement jurer te promettre d'être ce que je suis quand le jour est là. Mais je cesse de l'être. Quand l'ombre descend, j'oublie ma foi. Et je la sens qui vient tout près me narguer. Sans la lumière, toutes mes forces me fuient. Tes larmes et tes mains ne pourront m'aider. Je deviens mon pire ennemi. Lila, lila, lila. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'éloigne de toi. C'est la nuit bien plus forte que moi. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'entraîne et me noie. Ma face noire que moi. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui me prend chaque fois. La nuit qui se moque bien de moi. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit qui m'impose sa loi. Qui nous vole à nous, me vole à toi. C'est la nuit.
I avui que escoltant aquest Ser la nuit que ens demanava la Viviana Roberte, posem punt i final aquí ja en aquest nou Sumant Capacitats Veus per la Inclusió. Com sempre, els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès, i nosaltres hi tornem d'aquí 15 dies. Ja serà la darrera edició d'aquesta temporada del nostre programa. Per tant, doncs, fins aleshores, que siguin molt i molt feliços.